Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i, com és habitual, tenim a la tècnica l'Alberto Vilelaia en Gerard Barrachina. Avui un servidor portarà la tertúlia. Els nostres cortertulians, al voltant de la nostra taula, parlarem sobre el desgraciat tema ocorregut a París. Ara continuem amb un davantal. Fer, cultura, pau i guerra. Aquest és un polinomi de paraules més recent i més actual que mai. És difícil vivenciar què està pensant sense caure en tòpics i, el que és més difícil, no transmetre'l a la resta de companys, amics i persones properes que ens envolten. Tothom opina, però veritablement ha establert un criteri? Jo entenc que establir un criteri és primer buscar la informació que ens permeti objectivar el que passa. En altres paraules, conèixer per poder veure veritablement el que hi ha, sense opinions, sense res que enterboleixi el bon criteri. Això, molts cops, tampoc és fàcil, ja que amb tanta informació que ens arriba no podem visualitzar amb claretat i necessitem persones que porten més hores de vol per poder ensinistrar els nostres ulls i les nostres accions per fer la tria. Són com els sedassos necessaris per poder fer la tria del blat del jull, en castellà, el trigo de la cizanya. Si ho fem amb una mica de seny, certs conflictes internacionals que cada cop tenim més propers prendran forma i sentit, encara que no compartim el que passa o el que es deriva. Igualment, hem de ser propositius i ajudar a aprendre a veure i no pas a enterbolir la mirada dels nostres germans. Francesc López, educador social.
Notícies del Bisbat.
Primeres reunions dels consells de presbiteri i de pastoral amb el bisbe Salvador.
Monsenyor Salvador Jiménez ha presidit recentment els seus primers consells presbiteral i de pastoral diocesà a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana. El 23 de novembre ho va fer en el primer, l'òrgan de representació dels preveres de la diòcesi, en el qual es va mostrar content del treball portat a terme per laics i clergues al llarg dels darrers anys, amb l'esforç continuat per donar a conèixer a Jesucrist. Però no ha oblidat tampoc els punts febles, com la manca de vocacions a la vida sacerdotal. Tres dies després, ha presidit el seu primer Consell Pastoral Diocesà, que, entomant les propostes de la darrera Assemblea Diocesana, ha discernit els camins a seguir en aquesta nova etapa. El senyor bisbe ha informat així mateix sobre les iniciatives per l'any de la misericòrdia, que obrirà el Sant Pare el 8 de desembre a Roma, i que a Lleida s'obrirà el diumenge, dia 13, a la catedral, coincidint amb l'acte d'enviament dels agents pastorals.
Trobada del voluntariat de Càritas diocesana de Lleida.
Un any més, unes 150 persones voluntàries de Càritas de la diòcesi de Lleida, presidides pel bisbe Salvador i el director de Càritas Lleida, Ramon Baró, s'han reunit en un acte celebrat el passat dia 25 de novembre a l'Acadèmia Mariana. L'acte ha consistit en una taula rodona formada per 7 persones de Càritas que han compartit les seves motivacions i vivències al llarg dels seus anys de voluntariat. A través del seu testimoni, s'ha fet palès com la tasca de servir els altres enriqueix humanament i fa créixer en la fe. El bisbe Salvador ha animat tota l'assemblea a verbalitzar sempre la motivació de l'acció de Càritas, la fe en Jesús, que ens du a estimar com ell estima.
Campanya de les persones en situació sense llar.
La Fundació Arrel Sant Ignasi ha dut a terme aquest passat dia 26 de novembre a la plaça Paeria els actes de la campanya de les persones en situació de sense llar, que enguany du per lema "Perquè és possible, cap persona sense llar, que tothom tingui una llar és un compromís comú". Càritas Diocesana de Lleida i Arrels Sant Ignasi han presentat en roda de premsa la situació actual, incidint en que el Consorci de Persones en Situació de Sense Llar, format per l'Ajuntament de Lleida, Càritas i Bisbat i Arrels Sant Ignasi, doni una resposta urgent a la necessitat d'allotjament acompanyat. Ja fa massa temps, diuen, que se'n parla i encara no s'hi ha donat resposta. Després d'una flashmob que ha reivindicat el dret a una llar, s'ha dut a terme un programa de ràdio fictici, en el qual el pare jesuïta Joan Sunyol ha entrevistat diverses persones que han viscut temps al carrer, les quals han relatat en primera persona la seva dura experiència.
La tertúlia.
Hola, amics i amigues, benvinguts a la tertúlia. Els atemptats de París foren un seguit d'atacs simultanis contra civils succeïts durant la nit del 13 i 14 de novembre a París. Aquestos han remogut la nostra societat profundament, tant per el nombre de morts com per la forma i, com no, per els motius que han estat esgrimits pels seus ideòlegs. Per parlar i dialogar envers aquest fet, avui tenim entre nosaltres a la Maria José Rossell, que és treballadora social i professora de la Universitat de Lleida, en Rafa Llepuz, professor d'Economia Aplicada a la Universitat de Lleida i també membre de Justícia i Pau, i també tenim a la seva dreta en Ramon Prat, vicari general de la nostra diòcesi, prevere, com no, i director de l'IRAU. A tots tres, benvinguts.
Molt bé, moltes gràcies.
Us llanço directament la primera pregunta. Després d'una llarga temporada sense atemptats, quina és la primera impressió que vau tenir al rebre la notícia dels atemptats de França? La primera impressió.
No és veritat que una llarga temporada sense atemptats a Europa.
Europa.
Però el món no, on està ple. Per tant, això per mi és un fet que fa molts anys, recordem el de Twin Towers a Nova York, a Tocha, i tants llocs aquí a Europa, però llavors al Mali, a Egipte. Per tant, això és un tema que ja fa molt temps que està aquí al damunt. La diferència ara és que ens ha tocat de prop. Ens ha despertat perquè ho tenim al costat. Però aquest problema de la violència, que ja fa anys que alguns diem que és la Tercera Guerra Mundial, no de fronteres geogràfiques, sinó ideològiques i econòmiques, doncs està aquí. Per tant, a mi sempre sorprenit, que quedés estorat. Però és una cosa que l'estrany és que no em passi més, perquè està per tot el món, això. Uh-huh. És el que jo penso. Uh-huh.
Jo quan deies el tema de com et sents, la primera sensació és de tristor, no? Quan reps la notícia, veus les imatges. Després és com el Ramon diu, la primera és, no són els primers, són els primers a Europa i per tant és la identificació que tu fas en pues un restaurant, un concert on tots podíem haver estat, no? I la proximitat que és a 1000 quilòmetres fa que en principi és pugui ser tu, no? I aquesta sensació primera de por, jo penso que aquesta és més propera perquè això, perquè és Europa, no? Però després, quan reflexiones una mica més, te n'adones que això és fa uns dies va passar a Egipte, fa uns dies més enrere hi havia Tunísia amb algú en una platja. Per tant, ens afecta més quan està més proper, però que és una realitat del món, pues, sí, no?
Home, per mi la sensació va ser colpidora, perquè tot i que estic d'acord amb el Ramon i la Maria José, sabem que això passa de manera continuada, quan és més a prop, vulguis que no, una mica de més impacte te fa, no? Com vulguem dir, quan hi ha coses que passen a l'altra banda del món, però d'una manera, i mires de ser conscient, dius, ostres, no pot ser, no, i t'interesses, i penso que tots, al llarg de la nostra vida, hem manifestat sensibilitat respecte a la problemàtica a nivell mundial, no? Però, clar, quan la tens tan a prop, dius, ostres, home, una mica de més de plantejar-te, de dir, pues no estem tan segurs com a vegades ens ven en la moto, no? De que els problemes estan molt llunyans i que la nostra societat és una societat segura, amb la qual te planteges moltes coses. Ni estem segurs, ni som lliures, i realment allò que ja sabies, pues és que ara ho tens aquí al costat, no?
En temps del comunisme hi havia el primer món, que era el capitalista, el segon món, que era el comunista, i el tercer món, que era els països del sud. Però ja, quan va caure el mur de Berlín, per tant parlem de fa anys, ja ho sabíem, però es va emergir el quart món, que és la pobresa dins de casa. O sigui, llavors tenim la pobresa aquí tenim tu que estàs a Càritas. Doncs. I llavors, clar, aquest és un focus de violència estructural. I llavors, clar que la violència no respon mai a solucionar la violència, però és que ja fa anys que hi ha aquí un agulló molt fort i que et fa patir, perquè quan veus els desnonats, veus la gent... la quantitat d'emigrants, la situació, doncs aquest quart món, que són els pobres dins del primer món, doncs fan un pont amb el tercer món, eh? I llavors no hi ha la veu dels comunistes que frenaven el capitalisme salvatge, i ara no ho frena ningú. Això està d'una manera brutal, diguem, no? I per tant aquí hi ha un tema gros.
Una mica, Ramon, que comences a apuntar les possibles causes de, o per les quals tu creus que aquest fet ha succeït, quines més creieu que ens han portat amb aquesta societat occidental a que hagin passat aquests successos i segurament tornaran a passar, no?
Nosaltres, mira, som de justícia i pau, però sempre diem, si volem de pau, hem de treballar per la justícia. Clar, des del moment que hi ha injustícia, sempre pot sortir algun brot de violència. Arrel d'aquests atemptats, no? Hi havia qui deia, oh, és que ells diuen, no? En aquest cas els terroristes, que estan responent. Ens estan contestant una cosa que des del món occidental ja s'ha fet, no? Per tant, ells responen. És que quan hi ha una injustícia, el que surt mal parat d'una manera o altra sortirà, ha de reaccionar, ha de dir, bueno, prou, no? Hem de mirar de que les coses, aquestes desigualtats no es portin a terme. Aleshores, el feble tard o d'hora reacciona, amb la qual hem de plantejar-nos molt bé quines són les injustícies a nivell mundial, perquè mentre tinguem injustícia no hi haurà pau.
D'entrada, en principi, hi ha tot un tema econòmic, que jo, no, l'altre dia deien de... I, si al lloc on hi ha l'estat islàmic no hi hagués petroli, nosaltres, aquesta gent, ens mobilitzaria tant, per tant, hi ha un tema de diners, tant a nivell de petroli com a nivell armamentístic, com, no?, que mobilitza, en principi, a la societat. I després hi ha un tema que el Ramon apuntava, que és a dir, de... un tema educatiu, un tema de cohesió, un tema d'identitat, un tema d'immigració, no? Un tema que hem acollit amb algú, però que ha nascut aquí i finalment no se sent identificat amb el que està vivint. Llavors, és, bueno, doncs caldria replantejar-nos tot això que tenim aquí. És difícil, eh? Abans d'entrar dèiem, és difícil perquè tampoc es depèn de com ho diguis, dona la sensació que et posiciones al costat d'uns o d'uns altres. No és posicionar-te al costat d'uns o d'uns altres, no? Les coses passen i l'altre dia sentia jo la teoria de cal reflexionar amb calma el que cal fer i cal analitzar, pues, això, les conseqüències econòmiques, però també les educatives, com ho hem fet, com hem fet el procés d'immigració, quina és la situació de pobresa, com és que un jove de 23 anys sent que quan va demanar una feina no se li dona pel seu tema racial, que pot ser que sigui vivencial com real, però existeix, no? És complicat. Jo penso que potser aquest sentiment de por és perquè és difícil de poder-ho explicar i trobar una solució en aquesta situació, no?
A mi em preocupa molt el futur, no? Perquè, bueno, ja comencem a tenir una edat i dius, bueno, darrere tenim una sèrie de gent jove i quan ets pare, pues, tens uns fills que dius, ostres, perquè aquest tema no li veus una solució immediata, ni molt menys. I aleshores, o fem alguna cosa per petita que sigui, fem alguna cosa per millorar, o si no, s'està produint una escalada d'injustícia i una escalada de violència estructural que els que vinguin darrere cada vegada era més difícil per fer la seva aportació, no?
I... És que penjar-ho tot a les estructures tampoc. És a dir, crec que el món de la persona, la immaduresa o maduresa, el grau de posem, per exemple, això, no? El fet religiós és important, tant el cristianisme com l'islam, però el fanatisme religiós és el pitjor. I no és un problema només estructural, és un problema de les persones madures, educades, cap a la profunditat i la responsabilitat, o bé el fanatisme i l'ambició i la lluita de poder. I, per tant, jo crec que al costat de buscar unes estructures de diàleg i també de tribunals internacionals per poder afrontar no només la violència, sinó les causes de la violència, que hi hagi aquesta educació en profunditat de les persones, perquè un bon musulmà, doncs sí, visqui l'Alcorà, doncs, amb dignitat, i un cristià, doncs, visqui l'Evangeli de les Benaurances, i no cap tipus de fanatisme, perquè també s'hi barreja. No diguem ja que el fanatisme no és ni religiós en el sentit clàssic, quan és la idolatria del diner o del poder, diguem, no? El fanatisme són brutals. Ara, el fanatisme religiós és tremendo. Jo dic que la religió, sigui la que sigui, dona el millor al món i el pitjor al món. Jo vaig escriure en un article sobre l'ambició i el poder. O sigui, la religió és sana, però quan es viu en profunditat, per exemple, en el cristianisme dona una gent, però el cristianisme també en tenia gent fanàtica que ha fet croades i guerres civils i històries d'aquestes. Per tant, jo crec que al mateix temps m'interessa molt l'assistència social, però de promoció, com fa Càritas, o bé l'anàlisi econòmica, però jo crec que l'educació, el tema de l'educació de les persones, i pot fer molt una persona pacificadora. Vull dir, no una sola. Si hi ha una campanya d'educació i estructures de diàleg. Si no, sí que sou bastant pessimista. Perquè com estan fetes les bombes atòmiques per destruir el món, imagina't que arribi un boig que tiri bombes atòmiques. És que és més seriós del que sembla el tema.
Bueno, però és que la reacció immediata quina va ser? La primera reacció immediata va ser... Ara ataquem nosaltres. Vull dir, la primera reacció va ser violència.
Violència, i no és la solució.
No, exactament.
Clar, però anava més lligat amb el tema de la proximitat i de la por, no? Quan estem assustats, en principi el que fem és defensar-nos. I llavors és en aquest moment en què hem entrat en una escalada de defensar-nos i d'agressivitat. Clar, en quin moment serem capaços de dir, bueno, pues, pensem a veure el que hem de fer, pensem en principi què ha passat, mirem a veure com ho reconduïm. Sí que inicialment van sortir unes veus de dir de no estem parlant de l'islam, no és el fet d'immigració, que en el mateix moment també es va barrejar el tema de siris, del tema dels refugiats, es va barrejar tot. Sí que hi va sortir una veu de calma, però no sé si va ser tan forta o es va allargar tant en el temps, no ho sé.
Una mica, d'entrant en això, i com que el fet religiós, ja l'heu estat comentant, com a cristians, davant de l'allau de posicions radicals, d'enterbolidores del fet, no?, que fan que no... que la gent hagi ficat coses entremig que no toquen, radicalismes, treball, no treball, gent que ve d'un lloc, gent que ve d'un altre, immigrants, refugiats, etc. No? Com podríem els cristians, ara en aquest cas vosaltres, ajudar la gent que ens està escoltant a crear un criteri propi, però un criteri en positiu i esperançat? Quines pautes o quins serien els principals punts a tenir en compte perquè aquest criteri fos coherent, fos cristià, etc.
A mi m'agrada molt els intervius quan no reduïu a un fet purament intel·lectual, sinó també emocional. És a dir, deixar-se ferir, tocar, la tristesa, l'estorament aquest que hi ha, aquesta cosa d'entrar cap a dins i començar a crear el cor de cadascú o seguir creant un espai de pau. Que llavors a l'entorn, a la universitat fent classes, el treball social, articles a la premsa, podem anar fent, crear un microclima al nostre entorn. I llavors fer xarxes, sense barreres amb ningú. No només amb els cristians, sinó amb tota la gent, que és molta gent aquí que coincidim, que vol, la gran majoria de la gent són corders, bona gent, no? Que no volen violència. Pues, però veig que comença el cor, és una taca que es va posant al costat, es va obrint a xarxes, de tant en tant surt un polític també que des de les estructures intervé, però jo crec que el món de la universitat, de canviar la mentalitat davant d'aquest món contemporani on hem de repartir els béns, hem de buscar sortides als problemes dels que pateixen, etc. Per aquí veig, És a dir, no tant pega bronques o fardar sempre repetint el mateix, sinó en acció començant pel cor.
A veure, és que com estem en un molt injust, que les injustícies estan portant a brots de violència, estem en un món amb conflicte i que hem de plantejar-nos bé com podem resoldre els conflictes. Perquè els conflictes els tenim i continuaran durant molt de temps. No? Aleshores, pensem a veure com podem resoldre de la millor manera possible els conflictes. Evidentment, ens posem el diàleg, sí, però bueno, primer la informació. Hem de saber exactament què és el que està passant i per què està passant. Clar, avui en dia tenim un món tan complex que la informació és tan àmplia que ens perdem. Però a vegades moltes de les reaccions que hi ha hagut és per falta d'informació i a vegades inclús per barreges, no? Jo sóc el primer que intento ser prudent perquè és que no conec molt bé què és el que està passant en aquests països, no? Però sí, això, estar una mica més informats, preguntar-nos per què passen les coses i plantejar-nos, a veure, quan hi ha un conflicte, com se pot resoldre? I sobretot que aquesta qüestió no és una qüestió d'un país concret, sinó que és un problema a nivell mundial. Tenim estructures a nivell mundial per resoldre-les. Jo no sé quin paper està jugant la ONU, però la ONU hauria de ser aquí el que dirigís una mica el món, d'una manera, per mirar de resoldre aquests conflictes entre països, per mirar de resoldre conflictes entre territoris i mirar de pacificar-ho.
Jo em sumaria amb ells dos i afegiria el tema d'intentar conèixer gent. Algú deia en una formació que jo fa temps vaig anar de l'única manera de poder canviar la mentalitat és quan tu en principi és te relaciones amb algú altre i que aquest algú altre en principi és el coneixes i t'ofereix una altra manera de veure les coses, no? Llavors en aquests moments on ens fa tanta por i barregem tot, sobretot el món islàmic, potser una aproximació a una mare àrab marroquí o un nen algerià o un home de Tunísia i conèixer el seu món i com viu la religió i com són, potser això ens faria canviar, almenys conèixer de prop i potser finalment podríem entendre pues, un altre, no, que són persones igual que nosaltres i que en principi pateixen. Llavors, és, juntament amb la informació que deia el Rafa o amb el Ramon que deia el tema de la mobilització més a nivell emocional, però penso que el de... i la reflexió. El de quan veiem aquestes imatges i ens assustem o ens fa por perquè en principi podríem ser o no, jo ja entenc el patiment, i qualsevol de nosaltres segurament quan vam veure les imatges vam patir, però llavors després la capacitat de poder reflexionar i pensar, no triar el que ens estan dient d'una manera o d'una altra, penso que això en aquests moments ens permetrà una mica mantenir la serenitat, que és difícil, que no és gens fàcil.
Al món islàmic li falta el Vaticà II, per entendre'ns. És a dir, a l'Església Catòlica hi va un moment molt important fa 50 anys quan vam sortir d'actituds violentes, de condemnar l'altre, tot el que no pensava, igual la declaració de llibertat religiosa, que va ser un moment molt, molt important aquell. I, malgrat tot, encara hi ha sectors de violència, però hi ha una visió que es va obrint camí cap al respecte aquest obert, sense perdre la identitat. Crec que al món islàmic li convé fer aquest moment no un Vaticà II com a concili catòlic, però una reflexió sobre l'esperit profund de l'Alcorà que parla de misericòrdia, no de matar el veí. I, per tant, doncs, de renar les fonts més profundes de l'Orient. Crec que això també seria important, si dins de la cultura hi hagués gent que ho ajudés a fer. I els catòlics, anar al fons del Vaticà II, que no l'acabem d'aplicar. Encara hi ha gent fanàtica, que ho consideren negatiu. I penso que aquí també els moviments històrics són llargs. No són, encara que sembli que no serveix per res, això d'anar fent xarxes i anar... va fent el seu forat, perquè jo me'n recordo la violència que havien tingut els catòlics contra els que no pensaven com nosaltres. Hi ha hagut guerres civils, barrejant-se lo polític, però també lo religiós. Per tant, ser més humils i, en canvi, afirmar profundament aquest canvi que hem fet al Vaticà II.
Bé, ara el nostre temps s'ha acabat. A tots tres, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies.
Us emplacem a la següent tertúlia. Bé, i a tots vosaltres, gràcies per haver-nos escoltat. I ara continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida. Eucaristia al Santuari de Loreto, presidida pel bisbe Allardecans.
Serà el dijous dia 10 a les 12 del migdia.
Vetlla de pregària.
Tindrà lloc el dijous dia 10 a les 6 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana. Organitza l'equip d'atenció al fet migratori.
Obertura de l'any jubilar de la misericòrdia. Enviament dels agents de pastoral.
El diumenge dia 13 a les 5 de la tarda tots tenim una cita a la Catedral Nova. L'acte serà presidit pel bisbe Salvador.
El pensament.
L'amor és la força més humil, però la més poderosa que disposa l'ésser humà.
Gandhi. I
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El jubileu extraordinari de la misericòrdia. El Papa Francesc ens ha convidat a tots els cristians a viure la misericòrdia de Déu. Per això, ha convocat un jubileu d'uns mesos de durada, temps que ens ajudarà a aprofundir en la relació amorosa de Déu amb la humanitat. És aquesta una realitat que ja l'hem experimentat al llarg de la nostra vida, des de l'àmbit familiar i parroquial, fins a les nostres intervencions com a adults en 1000 col·laboracions solidàries. És un temps de gràcia que ens serveix a tots per revitalitzar i per projectar amb més autenticitat la nostra vida cristiana. L'inici d'aquest any de la misericòrdia serà el dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció. La cloenda està fixada per a la festa de Crist Rei, a finals del proper novembre. En el document de convocatòria, el Papa ens proposava l'objectiu general: contemplar el misteri de la misericòrdia perquè faci més fort i eficaç el testimoniatge dels creients. En la celebració que tindrà lloc dimarts que ve a la plaça de Sant Pere, de Roma, per donar començament a l'any citat, hi haurà un fet significatiu. El Papa obrirà la Porta Santa, per la qual entrarà i començarà a viure el jubileu. Els qui ho desitgin també podran creuar la porta i beneficiar-se de la gràcia que això comporta amb una adequada revisió de vida, confessió sacramental i propòsit d'actuar en la pròpia vida a l'estil compassiu de Jesucrist, el veritable rostre de la misericòrdia del Pare. Durant aquest temps, s'han organitzat una sèrie d'activitats oracionals, celebratives i festives que congregaran a Roma a multitud de cristians. Podreu seguir per mitjans de comunicació social el desenvolupament d'aquest gran esdeveniment. Us animo a participar-hi, viure i viureu una intensa experiència eclesial. A la nostra diòcesi, l'obertura d'aquest any tindrà lloc en la catedral diumenge que ve, dia 13 de desembre, a les 5 de la tarda. El desenvolupament de l'acte serà similar al del Vaticà, adaptat a les característiques de la nostra realitat eclesial. S'afegirà un aspecte nou, que durant aquests últims anys s'havia posat al principi de curs: l'acte de l'enviament dels diferents agents pastorals a la realització de les diverses tasques parroquials i diocesanes que l'Església els ha encomanat i el bisbe es proposa per a cada període de temps. És un moment molt significatiu per a tota la comunitat i tots arribem a percebre la importància de la pertinença a la diòcesi, a la qual, amb el nostre esforç i dedicació, presentem al món amb la fidelitat de Crist i amb l'autenticitat demanada per l'Església i plantejada com un gran desafiament per a l'evangelització de la nostra societat. Agraeixo sincerament la vostra col·laboració. És gran el nombre de cristians que es formen conscientment per donar una adequada resposta i tracten de ser bons testimonis del Senyor. Us animo a la participació als qui encara no pertanyeu a cap grup cristià de treball. Necessitem sumar el treball de tots. Volem el compromís estable de moltes persones que prestin les seves qualitats al servei dels altres. Unint les dues intencions expressades, acabo amb un petit advertiment. La celebració de l'any de la misericòrdia no suposa multiplicar les activitats pastorals, sinó que tota la programació pels diferents organismes diocesans i parroquials, pels moviments apostòlics, adquireixi el color compassiu i misericordiós que protagonitza Jesucrist en l'Evangeli. Es tracta que tots els cristians mostrin al món el rostre de la tendresa, de la delicadesa i de l'acolliment que han après. Es tracta de renovar el nostre ser perquè pugui canviar el nostre pensament, el nostre cor i la nostra pròpia acció. Ens proposem anunciant constantment la misericòrdia del Pare i la proximitat i compassió amb els nostres germans. El vostre bisbe Salvador.
Amics, esperem fermament que el comentat al voltant d'aquesta taula envers els atemptats de París us hagi servit per crear un criteri, un bon criteri, positiu i esperançat.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent.